María Fajardo, vicealcaldesa de Vila-real. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia a totes i tots.
Em vaig rebre una nota de premsa on se me parlava de que Vila-real entra dins d'aquesta xarxa de
oficina Ciutats pel Clima.
I se parlaven de refugis climàtics. A mi, primer, em va ser una cosa raríssima. De fet, vaig entrar a veure el que era, hasta que bastament per la notícia, que a més va ser el mateix dia, de que a la costa valenciana van 90 morts per colps de calor.
Efectivament, el tema de la calor fa no només que se produïsquen accidents com els colps de calor, que malauradament cada vegada crec que estaran més a l'ordre del dia, perquè cada vegada les temperatures són més elevades, sinó també és conegut com que la calor i aquest augment de la temperatura en els nostres cossos també agreuja alguns dels problemes sanitaris que tenim, també augmenta les infeccions, i això és una qüestió sanitària de primer ordre. És a dir, en estiu hi ha més malalties infeccioses que a l'hivern, i és precisament perquè les altes temperatures proliferen doncs les bactèries, igual que proliferen altres tipus de plagues, que també és una realitat.
En el Consell, bueno, ara parlem de lo que és, perquè clar, jo tenia les fotografies dels tècnics dels serveis públics que estaven bueno, fent un taller. Què feien en aquest taller, regidora?
En aquest taller el que s'anava a parlar era precisament de què és un refugi climàtic, és a dir, quan parlem de refugis climàtics, a què ens referim? I els refugis climàtics són aquelles zones en les que els pobles i les ciutats podem comptar o bé de manera natural o bé de manera artificial, és a dir, aquells que estan construïts per l'home, per tal de tindre una temperatura que faça reduir la temperatura del poble o ciutat en almenys 2 graus. Això està demostrat que baix dels arbres, per exemple, per l'oxigen que els arbres ens faciliten, normalment l'ombra d'un arbre pot descendir fins a 2 graus en el que és la temperatura exterior, com si diguem. Aleshores, es recomana evidentment que tinguem zones d'abratge el més amples possibles per tal de que ens puguem beneficiar d'aquests beneficis que ens aporten aquestes plantacions. Ara bé, quan parlem de que poden ser naturals o artificials, nosaltres el que ens plantegem no només és què podem implementar al llarg d'estos anys en quant a que suposa un refugi climàtic per a la ciutat de Vila-real, i el que hem de partir. Això és el que es pot fer a llarg termini, per dir-ho d'alguna manera, però el que es pot fer des de ja, el que es pot fer de manera immediata, és aprofitar aquests refugis climàtics que ara tenim i exprimir-los al màxim. Què vull dir amb això? Ara mateixa tenim, i és una realitat, tenim el riu Millars, que és un refugi climàtic natural que ens ha oferit la natura per al nostre emplaçament, i se riu Millars, una de les mesures que s'ha implementat és interrompre el tràfic de vehicles al que és la zona on comença la ruta botànica, perquè el que patim a Vila-real, o més que patim, bueno, patim alguns i viuen altres, és que afortunadament tenim uns bons preus per accedir a la nostra piscina, i després tenim també la piscina natural que parlem, que és el riu Millars. Aleshores, el que es produeix molts caps de setmana és que n'hi ha moltíssimes persones que decideixen vindre al nostre riu, o que decidim nosaltres anar a gaudir del nostre entorn. Però en lloc de fer-ho a peu o en bicicleta, o en un mitjà de transport que no resulte contaminant per al refugi climàtic natural que tenim, doncs decideixen fer-ho en vehicles, de manera que no només contaminen el paisatge, sinó també el que pot provocar situacions d'incendi, per exemple, o situacions de manca de seguretat si es produeix un incendi per qualsevol altre incident, com pot ser un raig d'una tormenta d'estiu. Perquè en el moment que n'hi ha que fer una zona d'evacuació, o algú li passarà alguna cosa i ha d'accedir una ambulància, si tenim el pas interromput per la quantitat de vehicles que n'hi ha, doncs dificultem aquesta seguretat a bombers, ambulàncies, etc. Aleshores, el que s'ha fet ara és instal·lar simplement unes tanques roges, de les que jo odie tant i que tenim a Vila-real en moltes ocasions, però que per a aquest cas sí que són molt útils, que són dos tanques que el que ens indiquen és que gaudim del paisatge, que el cuidem, que el respectem, que tractem de deixar-lo com l'hem trobat emportant-nos el fem, i sobretot i especialment que no es pot accedir amb vehicles de motor a aquesta zona. I la policia local de Vila-real doncs, també està posant multes precisament per evitar això. Altre tema per a mi, que crec que també hauríem d'abordar a llarg termini respecte a això, doncs, també seria si això és un refugi climàtic, que també ho siga un refugi de pau i tranquil·litat i harmonia per al gaudi i evitar que la gent contamine acústicament el que és l'estar al riu. Vull dir, podem estar al riu i podem gaudir-lo, però això de posar els bafles a 500 watts, doncs igual no fa falta, no? Que cadascú escolte la música en els seus cascos, si així no ho desitja, però allí crec que el que hauríem d'escoltar és el so de l'aigua i el so dels pardalets. Però és una opinió personal que crec que haurem de treballar a veure si amb una ordenança de convivència ciutadana que també contemple com hem de comportar-nos en els refugis naturals que tenim al nostre poble. Altre refugi que tenim al nostre poble, i que en este cas sí que ha sigut creat per l'home, podria ser la piscina del Termet. La piscina del Termet, que es troba en un emplaçament que, com hem comentat, és un lloc que els encanta als vilarealencs i vilarealenques, però a més que té amb una gran zona d'ombra, per la qual cosa ja és refugi natural. I ahir se va decidir en el seu moment construir aquesta piscina. I aquesta piscina està oberta normalment els mesos d'estiu. Enguany, que és un estiu que està resultant molt dramàtic per la notícia que vostè mateixa ha comentat al principi, n'hi ha morts per colps de calor. Doncs s'ha decidit allargar la obertura de la piscina del Termet també durant el mes de setembre per tal de que això servisca de refugi climàtic. Després, què podrem fer de cara a l'any que ve? Doncs l'any que ve també se valorarà segons com isca. Ara l'obertura de més termini durant el mes de setembre, doncs també se valorarà si també es pot obrir abans, és a dir, no esperar a l'última setmana de juny, sinó obrir-la un poc abans perquè la calor també ve abans. Aleshores, és aprofitar un recurs que ja tenim per a donar-li aquest toc, simplement ampliar el seu horari i la seva vigència d'obertura, aprofitant el que ja tenim. Vull dir, és dotar de la qualitat de refugi climàtic a un espai que és refugi climàtic durant els mesos d'estiu, doncs que s'allargue aquesta temporada en la que l'estiu també allarga.
Ens adaptem al temps que corre. En aquest moment la calor s'està fent més llarga, hem d'adaptar-lo també. I la fulla de ruta que tindrem cap a aquests refugis climàtics, és a dir, per a formar part d'aquesta xarxa com a ciutat de refugis climàtics?
Doncs a nosaltres el que ens agradaria ara de cara també a tota la documentació que hem d'elaborar per a poder-ho realitzar, ja saben vostès que està pendent de licitar-se i d'adjudicar-ho a una empresa, el que és el contracte de parcs i jardins, que inclou també els parcs infantils del nostre poble i que en eixe plec de condicions nosaltres ja demanàvem eixe pla de que s'incloguera eixe pla d'ombres per a les zones infantils, i el que nosaltres ara voldríem fer és que això s'ampliara també al contracte que tenim de manteniment de centres educatius, per tal de que tots els centres educatius compten amb un espai d'ombratge, i sempre que es pugui, evidentment, amb noves inversions que ens permeten ampliar i seus refugis climàtics que puguem tindre disponibles a la nostra ciutat. Fins i tot vam estar valorant i mirant pressupostos a veure què ens podia costar i veure si ho podríem assumir amb un projecte, o fins i tot sol·licitar alguna de les ajudes que eixen per part del Ministeri per a implementar refugis climàtics, per a veure si es pot en un futur posar també algun parc aquàtic. Quan parlem de parc aquàtic parlem d'una zona on hi ha jocs infantils que incloguen l'aigua i que d'aquesta manera puguen servir per a uns espais per a refrescar-se grans i menuts.
Sobretot és regidora perquè n'hi ha xiquets que no poden anar-se'n. A voltes ja han de quedar-se a la ciutat.
Efectivament.
I hem de mirar i procurar per tots.
Correcte.
Al final, alguns se quedaran perquè vulguin, però els que no tenen més remei hauran de...
Han d'estar el millor possible.
Clar que sí. Reunió del Consorci del Millars, no?
Avui hem tingut ple del Consorci del Millars, i un dels punts que s'ha tractat és una preocupació que la gent que, bueno, l'alcalde no s'ha amagat mai en esta qüestió, en la que ell, com a persona que li agrada aquestes qüestions de la cacera i tal, sempre ha comentat que ell quan era més jove i començava a endinsar-se en este món de la cacera, doncs havia d'anar a buscar esports senglars a zones més muntanyoses, i que ara precisament, i enllaçant amb això que estàvem parlant, precisament pel canvi climàtic, el que està passant amb esports senglars és que cada vegada arriben més a les zones costaneres i a les zones de les planes, com és la nostra. Aleshores tenim un problema que és prou seriós amb el tema dels jabalís. S'ha actuat tard i malament per part de la Conselleria, en este cas de Medi Ambient, perquè les ajudes es van publicar fa gairebé 10 dies i aquestes ajudes a les que podem optar tenim 3 mesos per a que isca el llistat d'admesos, és a dir, que estem parlant de que ens plantarem ja pràcticament en el mes d'octubre quan sabrem si som beneficiaris o no d'aquesta ajuda que evidentment anem a demanar. S'ha optat per la instal·lació de gàbies per tal de procedir a la captura dels exemplars, però són gàbies menudes que no, en cap cas són una zona de cerclatge, que es diu, on en les zones de cerclatge sí que es pot perimetrar d'alguna manera el terreny fent que abarque un terreny sencer, és a dir, algun més d'una faneca es pot cerclar, i de manera directa, d'alguna manera, analitzar quin és el comportament d'esports senglars, poder-los detectar i poder-los capturar en un perímetre més ample, de manera que no es limite només a aquells que caben en les gàbies menudetes, perquè ara el problema que tenim, segons el comportament també d'estos animals, és que moltes vegades el que fan els mascles grans i les femelles grans, adultes i adults, el que fan és que quan fiques el cebo per a agarrar-los a d'ells en aquestes gàbies, el que ells envien com a cebo és a les seues cries, és a dir, als que són més menuts de les manaes. Aleshores, a l'enviar als més menuts, no agarres als grans, que els grans són realment els que ens ocasionen més por, més temor o els que fan més malesa. Aleshores, no ens sembla ni un mètode adequat, ni tampoc ens sembla una temporada adequada per a fer-ho, perquè quan hauríem d'abordar aquest tema dels jabalís és quan ells estan en el període de reproducció, que sol més ser de cara a l'hivern. Aleshores, en això estem. Vull dir que, evidentment, si s'ha tret una ajuda ara al juliol, no podem quedar-nos sense demanar-la i la demanarem, però sí que era important que des de Vila-real, com a membres del Consorci, doncs posarem de manifest el que nosaltres detectem o el que nosaltres veiem i posar-nos a disposició de tots els pobles, perquè al final l'actuació ha de ser conjunta. Si Vila-real actua d'alguna manera autònomament per a protegir-se dels porcs senglars i del que suposen per a la nostra zona de cultiu, però no ho fa Almassora i no ho fa Borriana o no ho fa Alqueries, doncs no serveix de res, ho hem de fer tots a una, aquells que tenim el riu prop, perquè el riu no deixa de ser un refugi climàtic per a també estos animals i que pel canvi climàtic estan arribant a les nostres zones més costaneres, i hem de fer-los front per a que no es convertisquen en una plaga. I ara estem en un moment en el que plaga es considera quan hi ha un nombre d'exemplars per quilòmetre quadrat, i per les xifres que manegen ara mateix, doncs podria considerar-se ja una plaga.
Tornen les pluges. El Centre de Coordinació d'Emergències fa un minut ho ha publicat. Alertes per fenòmens meteorològics nivell taronja. Pluges a l'interior nord i al litoral nord de Castelló. Està preparada per a les crítiques que li vindran quan es comencen a rebossar l'aigua pels carrers?
Sí, és una crítica que nosaltres quan vam assumir esta regidoria ja la assumíem, i precisament per aquest tema estem abordant projectes que són per a evitar aquestes plogudes. De fet, en l'Associació de Veïns de Molinou hem d'explicar-los quin és el projecte i en què va consistir. L'altre dia ja vaig dir en premsa a través de la regidoria d'Urbanisme, que ha sigut l'encarregat d'elaborar aquest projecte de 900.000 euros, però recordem que el govern del Partit Socialista, i en aquest cas del Partit Socialista i Compromís, arriba a l'Ajuntament des del 2011, després no fa falta explicar-ho tot perquè crec que la gent ho sap perfectament. Vam estar tots junts, després vam deixar d'estar tots junts, i ara fa 3-4 dies, el dissabte va fer un any que tornem a estar junts. Doncs en aquest últim any que tornem a estar junts, la insistència per a que projectes que s'havien promès i es queden endavant, doncs pareix que ha de començar a donar els seus fruits, i serà, de fet, si no recorde malament, és avui mateix a les 8 de la vesprada quan hem quedat amb l'Associació de Veïns de Molineu per a explicar-los el projecte de 900.000 euros que tant de temps portaven esperant per a evitar que cada vegada que plouen quatre gotes, perquè de vegades són quatre gotes, doncs ja no siguen la piscina, la segona piscina oficial del poble en estiu. Després, també hem de ser conscients, i també crec que és una cosa que n'hi ha que reconèixer, que el tanc de tormentes que es va construir en el seu moment, en l'Avinguda Cardenal Tarancón, doncs també es veu com aquesta zona del Barranquet, que abans l'aigua seguia precisament la seva naturalesa, que era anar al Barranquet, perquè si s'anomena Barranquet és precisament perquè era un barranquet, ja no s'inunda. Vull dir que també hem de reconèixer les coses que sí que s'han fet i que s'han fet bé, i ara el que cal fer és abordar les altres i detectar on està el problema. En aquestes últimes plogudes que es van produir fa unes setmanes i que tant de mal ens van fer també en el cementeri, per exemple, doncs la qüestió del carrer Sant Miquel, en el carrer Sant Miquel també vam tindre prou d'aigua, es va inundar bastant, i el que passava allí, i bueno, sí, ho conto perquè al final crec que la gent ho ha de saber, el que va passar allí és que l'embornal principal d'eixe carrer, que és el que s'encarrega d'absorbir l'aigua, a nosaltres no ens quadrava que aquesta zona estiguera tan inundada, i de fet van anar els operaris a desaiguar mentre arribava Faxa també, la seua cuba, per a desaiguar de manera més ràpida, i no ens quadrava que aquesta zona estiguera inundada perquè no és una zona que habitualment patisca les inundacions, i vam anar allí i el que vam veure és que l'embornal estava totalment taponat perquè n'hi havia alguna persona que, en lloc de fer un tractament adequat dels residus de la reforma que s'estava fent en casa, doncs havia decidit que era més bona idea obrir l'embornal i amagar allí l'escombreria. Aleshores estava taponat i nosaltres, doncs, buscant a través de les llicències que se demanen a l'Ajuntament per a fer reformes, a veure si podíem detectar d'on venia i començar a sancionar. No obstant això, a hores d'ara, doncs encara no hem pogut saber qui ha sigut l'encarregat de tirar este residu en un lloc que el que fa és posar en perill la vida dels seus veïns. Vull dir, hem de ser conscients que els residus moltes vegades no s'han de tractar de manera adequada perquè sigui un caprici de ningú, sinó perquè si els tirem en un embornal i així cau la del pulpo com va caure, doncs carrers que no s'han d'inundar s'inunden perquè està per de Portland.
Però s'ha detectat el punt en concret,
sí.
Ja s'ha detectat,
netejat, sí.
Ja s'ha detectat d'on ve, i és dir, qui ha sigut o...
Qui ha sigut, no s'ha detectat el punt concret, i el que estem mirant són les llicències d'obres, de permís d'obres que s'han demanat per aquesta zona, a veure si es podria esbrinar si el tractament de residus en aquestes obres s'ha fet correctament o algú ha decidit no fer aquestes... Perquè al final, quan tu demanes una llicència d'obres, fas una declaració responsable, com claro. Responsabilitzes de fer aquest tractament de residus. Però sí, el que sí que vam sancionar farà unes setmanes també en este tema dels residus és uns residus que van quedar dipositats en l'avinguda La Murà, al costat pràcticament de... Sí, va ser entre la Torre Motxa i el centre Lluís Alcañiz, i entre el Cine Condal. Més o menys en aquest tram de carrer, allí n'hi ha uns contenidors de residus normals, com vostès saben. Doncs van decidir una persona que estava reformant-se a casa, doncs que en lloc de tirar l'escombreria en un lloc adequat o portar-la a l'ecoparc, que saben vostès que si és una xicoteta reforma fins a 3 saques les pot portar a l'ecoparc sense cap tipus de problema, però en lloc de fer això, doncs va decidir que era millor tirar-ho en un contenedor normal i a banda deixar una de les saques fora del contenedor per a que verem ja i poguérem anticipar-se a que aquest contenidor no es buidara en els camions de càrrega trasera, que tenen un import més o menys de 60.000 euros cada vegada que algú tira un residu que pot fotre les pales, per dir-ho d'alguna manera, canviar les pales d'aquest camió són 60.000 euros. Aleshores, també ens hem de plantejar quan tirem escombreries, que igual, si trenquem el camió, després suposa una despesa molt gran. Però el que vinc a dir és que ahí sí que se va sancionar, perquè ahí sí que de seguida se va detectar qui havia sigut la persona responsable de no haver-se fet càrrec dels residus, se va anar i se li va sancionar. Aleshores,
me fa l'efecte això de que quan eres, no sé, com el que escupis per amunt, no? Se tira una saliva i li cau després d'amunt, és que és absurd, no? Perquè és al final tot és de la butxaca dels contribuents quan fem algo que no està bé. Per lo tant, si n'hi ha una fulla de ruta per a que totes aquestes coses que ens han anat passant a Vila-real, és a dir, se posen en marxa per anar d'alguna manera evitant aquests rius que se fan per la ciutat, no?
Sí, anem a intentar posar solució, ja dic, ja se va buscar la solució i de fet se confirma que s'ha trobat la solució en l'Avinguda Cardenal Tarancón a través del tanc de Tormentes i ara es tracta d'això, intentar mantindre sempre els embornals nets, que per la nostra part sabem que es repassa i es fa. Si algú detecta algun embornal que no està net per qualsevol circumstància, agrairem sempre que es faci una fotografia i que es faci l'avís a la bústia de l'SPB, que saben vostès que és spb@vila-real.es. Si algú detecta alguna cosa que pot fer perillar la seguretat del nostre poble en quant a residus, perquè puguen en un moment donat embolcar-los en un invernal, que faci el mateix, que faci un avís als serveis públics, intentarem donar-li solució a la màxima celeritat.
Vostè ho ha recordat, dissabte s'ha de fer un any que es complia el pacte de la llum de Tol, primer aniversari, per a quan una valoració?
Doncs volíem fer una valoració que coincidirà més o menys amb l'aniversari, però com que tenim el ple ordinari, que de fet és demà, ja el ple ordinari d'este mes, i després es vol fer també un ple extraordinari, perquè el que volem és liquidar per fi, perquè ja que ha costat tant aprovar aquest pressupost i després volcar-lo a les partides, i això s'ha produït fa pràcticament, encara no fa un mes, a nosaltres ens agradaria fer aquesta roda de premsa de valoració o eixa adreçar-nos als veïns i veïnes i als nostres a les nostres empreses, és a dir, a totes aquelles persones que fan possible Vila-real, ens agradaria adreçar-nos amb els deutes pagats. Jo crec que és el més correcte, el més adequat, i mentre tu deus diners no crec que hi hagi motiu per a celebrar res.
És que sap què passa, regidora, que a les persones se les coneix per lo que fan i no per lo que parlen o lo que diuen.
Efectivament.
Doncs anem a per els fets. Pues, María Fajardo, gràcies per haver vingut.
Gràcies a vosaltres per convidar-nos.